Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:05, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. La sanitat també està en crisi, o més aviat la crisi ha arribat a la sanitat. La conseqüència, una retallada pressupostària del 10% que ens toca de ple a Ripollet, ja que suposa la paralització pel moment de la construcció de l'Hospital Ernest Lluch. Entre les mesures d'austeritat i ajustament del nou govern de la Generalitat es troben, com no, la reducció de les inversions. El nou conseller Boi Ruiz ha assegurat que l'Hospital Comarcal és una prioritat, però que no es construirà fins que no es redueixi el dèficit. La cautela ha estat la resposta dels ajuntaments, imaginem, perquè són conscients de l'actual situació econòmica i també pateixen la crisi, tal i com reflecteixen els seus pressupostos. Però qui està rebent les conseqüències més directes no només d'aquesta situació, sinó també de les mesures preses per les diverses administracions amb l'objectiu de pal·liar-la són els ciutadans. Uns ciutadans que veuen resignants com la paraula retallada és la tònica quan parlen de sous, serveis i prestacions, però que veuen alhora com puja el preu del carburant, de l'IVA i ben aviat els tipus d'interès. I amb aquest tema de la retallada i de l'hospital obrirem l'info d'avui parlant amb l'alcalde de Ripollet. Abans, però, repassem la resta de notícies de la setmana de la mà de la nostra companya Laia Prats. Titulars.
Mor en Josep Mora i Sala, fill adoptiu de la vila de Ripollet i rector de la parròquia de Sant Esteve durant 33 anys.
Convergència i Unió, PP i Compromís per Ripollet es pronuncien sobre diferents temes d'actualitat i presenten aquests dies les seves campanyes. En donarem més detalls.
Ripollet ja s'ha disfressat per gaudir del carnaval. Us explicarem les activitats previstes per aquest cap de setmana i conversarem amb els diables que ja escalfen motors pel correfoc de demà.
L'escriptora Àngels Om visitarà els nostres estudis per presentar-nos el seu llibre Siete Històries.
I comentarem també les activitats endegades per celebrar el Dia Internacional de les Dones que es commemora el proper dimarts 8 de març.
Amb la informació esportiva i la previsió del temps posarem punt i final a l'info d'avui. Comencem.
El 91.3 Info.
I com acabem de comentar, aquest dimecres 2 de març es va confirmar la notícia de la decisió de la Generalitat d'aturar la licitació de l'Hospital Ernest Lluch fins que es redueixi el dèficit. Així ho va comunicar el conseller de Salut Boi Ruiz a les alcaldesses de Cerdanyola, Montcada i Barberà i l'alcalde de Ripollet durant la reunió mantinguda el dia abans. Tot i això, Ruiz assegura que aquest equipament es construirà, però fixa finals de 2012 per tornar a tenir notícies de l'hospital. Per parlar d'aquest tema, contem a l'altra banda del telèfon amb l'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo. Senyor Paralejo, molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs la primera pregunta és com han rebut aquesta notícia?
Home, pues amb decepció, perquè en aquest trimestre, en aquest primer trimestre de l'any 2011 estava previst fer la licitació de les obres, un projecte que, bueno, que entre tots hem treballat durant aquests darrers anys, que hem hagut de fer modificacions urbanístiques per tal de que l'hospital estigui en el millor lloc, que hem hagut d'adelantar diners per fer el concurs d'idees a través dels ajuntaments, i que la pròpia conselleria en el mes de juliol del mes de l'any passat va donar el vistiplau al projecte per tal de fer la licitació en aquest primer trimestre. Per tant, amb una certa decepció, tot i tenint en compte que la Generalitat ens va traslladar al conseller que està en una situació financera complicada, en aquests moments la Generalitat té incapacitat legal per fer inversions perquè ha superat el dèficit previst, i per tant, no solament del Departament de Sanitat, sinó de tots els departaments, ens va comunicar que estaven congelats tots els equipaments, excepció d'aquells que ja d'aquests projectes que ja estan començats, no? I per tant, pues lamentem que una vegada més la crisi pues afecti els serveis bàsics de les persones, en aquest cas la sanitat, perquè són milers de persones, milers d'usuaris que estan utilitzant el Taulí i que amb la construcció d'aquest hospital de manera immediata pues es podria alleugerar pues aquesta situació que els nostres veïns estem tenint en el Taulí.
El conseller, però, ha assegurat que l'hospital és un equipament prioritari i que es construirà. Amb quines dates treballen?
Bé, bueno, dintre de tot, dintre de la situació que hi ha, és veritat que el conseller ens va dir que aquest hospital és un hospital prioritari pel departament com a equipament prioritari, que és un hospital que està contemplat dintre de la reorganització sanitària que s'està fent per part del departament i de la cartera de serveis, i per tant és un hospital, diguem-ho així, que no decau, perquè segurament hi haurà altres que sí que decauran i que encara que estiguin planificats no es faran. Jo crec que dintre de tot és una notícia que bueno, que ens esperona a continuar fent un seguiment exhaustiu de tot allò que s'ha compromès el conseller, perquè em fa l'efecte que en aquests moments poca cosa es pot fer en quant a pressionar la Generalitat perquè pugui fer equipaments. Jo el que sí que dic és que més que construir ara o no construir l'hospital, crec que Catalunya té un model sanitari molt ben reconegut, molt ben valorat pels seus ciutadans, que ha estat construït en aquests darrers 25 anys amb molt d'esforç, i que jo crec que el que no podem posar en qüestió de cap de les maneres és el propi model, perquè aleshores ens estarien carregant en pocs mesos la feina que durant molts anys s'ha fet a Catalunya a nivell sanitari, repeteixo, un servei molt ben valorat pels propis ciutadans.
Hem de dir que el nou govern de la Generalitat ha anunciat altres mesures i retallades pel que fa a l'àrea de salut. Creu que afectaran la comarca?
Jo crec que afectarà tot, és a dir, de la manera que s'està plantejant i que cada dia anem llegint pels diaris. Recordem que aquesta reunió la vam demanar als alcaldes després d'anar llegint pels diaris notícies de retallades per tot arreu, no? I jo crec que això ens preocupa perquè repeteixo, la sanitat té un model molt ben definit que s'ha treballat i que s'ha construït amb molt d'esforç. Ara s'estan parlant de coses que ens afecta directament, com trasllats diferents, canvis de serveis. Jo crec que tot això, com a ciutadans ens hem de revelar, perquè no podem carregar-nos en pocs mesos tot allò que s'ha construït durant tots aquests anys. Potser la construcció d'un hospital, inclús es podria plantejar amb la situació econòmica que tenim, poder-lo retrasar un parell d'anys, però és que afectar els serveis bàsics de les persones d'atenció de la primària, d'atenció hospitalària, de consultes, això trobo que és una qüestió de prioritats. No tots els governs són iguals i, per tant, jo crec que no s'ha de prioritzar, un govern no ha de prioritzar retallar ni en sanitat ni en educació, per exemple. I, per tant, han d'haver-hi altres mecanismes perquè un govern pugui complir els seus compromisos de dèficit sense retocar aquests serveis tan bàsics que afecten a les persones.
Mm-hmm. El conseller ha parlat d'una reordenació de la cartera de serveis a la nostra àrea territorial per guanyar eficiència. Veig que vostè veu perillar aquest model sanitari, no?
Bé, jo des del moment que sento a parlar de concentració de serveis i que això pot implicar que les persones s'hagin de traslladar més lluny, home, això em preocupa, evidentment, i més en una comarca en la qual tots sabem que el transport públic no és el fort d'aquesta comarca, no? I per tant, plou sobre mullat. Quan el conseller parla de canvis, també parla d'incorporar, diguem, serveis que ja estaven previstos. Per exemple, el tema de l'ampliació del Parc Taulí, que ja es va fer una fase, la qüestió de la posada en marxa de l'Aliança de Sabadell també per alleugerar els serveis que està prestant el Taulí, però clar, tot això entra una miqueta en contradicció amb el fet que diu que a les tardes no es faran operacions i que això pot retardar les llistes d'espera. Bueno, pues, no entenc, a mi m'agradarà veure quan aquesta planificació es presenti públicament realment com ens afecta, perquè si no acabo de veure, no?
Mm-hmm. Hem de dir que aquesta notícia li ha arribat just el mateix dia que vostè s'estrenava com a president de la Mancomunitat de Municipis. Mantindran una postura conjunta en relació a aquest tema?
Evidentment, sí, el mateix dia 1 és el dia que ens toca a Ripollet aquest any la presidència de la Mancomunitat i per tant, no solament jo sinó les altres tres alcaldesses, evidentment tenim clar de que és un tema d'interès prioritari i comú per tots, és a dir, evidentment l'actuació dels quatre municipis ha de ser com sempre ha estat fins ara, hagi el color polític que hi hagi a cada ajuntament, perquè és un tema estratègic de comarca i és un tema estratègic per nosaltres, no? I per tant, bueno, pues aquest any tenim un repte important que és a l'hospital i amb més coses que a nivell de Mancomunitat haurem de cometre, perquè bueno, el proper mes haurem de passar pel ple el que és l'adquisició del celler cooperatiu, que sabeu que venim fa molts mesos que venim treballant per tal de que aquest espai pugui acollir el nou centre cívic del barri del Pont Vell. Hi ha la qüestió del tramvia, que també ens afecta com a municipis, ens afecta tant a Cerdanyola com a Ripollet com a Montcada. És un tema que també haurem d'anar fent el seguiment perquè ens afecta els tres municipis. Jo crec que des de la Mancomunitat tenim la sort de que ens fa més més importants a l'hora d'alçar la nostra veu. De fet, la reunió que el conseller ha mantingut amb nosaltres crec que ha estat la primera reunió que ha mantingut amb alcaldes, i per tant, lògicament, això, si un alcalde pel seu compte ha de fer tota aquesta gestió, evidentment no té la mateixa força que fer-ho com a una mancomunitat, en aquest cas de 4 municipis que aglutinem a més de 180.000 persones.
Doncs senyor Juan Parralejo, alcalde de Ripollet, moltíssimes gràcies per la seva atenció.
Molt bé, a vosaltres.
Bon cap de setmana.
Bona tarda.
I passem a una altra notícia. Hem de donar, doncs, una notícia trista. La matinada del 2 al 3 de març va morir Josep Maria Mora i Sala, fill adoptiu de la vila de Ripollet i rector de la parròquia de Sant Esteve entre els anys 1972 i 2005. Està previst que en els propers dies la parròquia oficiï una missa funeral a l'església de Sant Esteve de Ripollet. L'ofici fúnebre tindrà lloc demà dissabte a 11:45 al tanatori de Sant Gervasi.
L'Ajuntament ha expressat el seu condol als familiars i amics de mossèn Mora en un comunicat on el defineixen com una de les persones més emblemàtiques del municipi i que més petjada ha deixat entre els nostres veïns i veïnes. Nascut a Claravalls, a Lleida, el 12 d'octubre de 1929, mossèn Mora va entrar al seminari del bisbat de la Seu d'Urgell quan tenia 12 anys. Allà mateix va ser ordenat prevere l'any 1954 i va servir a les parròquies d'Oliana, Fuliola, Tuixent, Vilanova de l'Aguda i Sort. L'any 1970 arriba a la parròquia de Sant Martí de Cerdanyola amb mossèn Josep Rossell, i el desembre de 1972 va prendre possessió de la parròquia de Sant Esteve de Ripollet, on va ser rector durant 33 anys. Es va jubilar el juny de 2005, juntament amb mossèn Francesc Jordana, que l'havia acompanyat com a vicari des de l'any 91. Dies abans, mossèn Josep Maria Mora era nomenat fill adoptiu de Ripollet en reconeixement dels seus 33 anys de servei a la vila.
I canviant de tema, els ajuntaments de Ripollet, Barberà del Vallès, Castellà del Vallès, Montcada i Reixac, Sabadell i Sant Llorenç Savall van signar el passat 1 de març un conveni de col·laboració amb l'objectiu de coordinar la política ambiental, la comunicació administrativa i potenciar acords de protecció del territori i el paisatge en l'àmbit fluvial.
El conveni proposa establir un pla de treball anual que es formalitzarà en una reunió cada semestre on constin propostes, programes, recerca de recursos d'àmbit europeu i solucions per evitar la pèrdua de la diversitat biològica en aquest entorn, així com potenciar la salvaguarda del territori de l'ecosistema fluvial. Així ho explicava durant el ple del passat mes de gener la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo.
Els ajuntaments, dintre d'aquest conveni, ens comprometem a treballar de forma conjunta per posar en valor els diferents espais naturals i patrimonials, tot buscant estratègies de treball en conjunt en temes de vigilància, comunicació, actuacions coordinades, ordenances, residus, manteniment i creació de zones humides, pla d'avingudes, senyalització, pesca, camins i itineraris, entre altres.
Els sis municipis riberencs han treballat en els darrers anys diversos projectes i actuacions, tant de forma conjunta com individual, per tal de recuperar aquest àmbit fluvial. Amb el citat conveni s'estableix un marc de relació estable i coordinat de tots els consistoris implicats. Per tal d'agilitzar la feina com a equip, es constituirà una comissió mixta de seguiment integrada pels representants de cadascuna de les parts per tal de seguir el desenvolupament de les accions relacionades amb el conveni.
Aquesta setmana s'han iniciat els treballs de senyalització de les obres de remodelació del carrer de Sant Jaume, que ha restat tallat al trànsit en el tram comprès entre el carrer de Sarrià de Ter i Montcada. Durant el període d'execució de les obres, els vehicles seran desviats pel carrer Indústria i el vial del riu Ripoll.
Aquestes obres s'inclouen dins el projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas i han estat adjudicades a Eurocatalana d'Obres i Serveis per prop de 650.000 euros. Les obres consistiran en una completa remodelació d'aquest tram del carrer de Sant Jaume amb una longitud total de 290 metres. El consistori pretén minimitzar al mínim les molèsties de les obres, tal i com explicava la primera tinent d'alcalde Rosa Maria Martín al programa La Veu de Can Mas.
Y la verdad es que es un espacio que nos apetecía mucho arreglar. ¿Por qué? Porque tiene una configuración complicada. Es una zona industrial que confronta con una zona de viviendas, con lo cual, bueno, la convivencia era complicada, las obras van a ser complicadas, pero bueno, yo creo que la empresa que ha sido adjudicataria de las obras tiene muy claro cuál es la intención del ayuntamiento, es intentar minimizar los problemas que puedan tener los vecinos y sobre todo las empresas, que tienen que seguir teniendo un trabajo diario sin ninguna clase de impedimentos.
El projecte inclou una nova pavimentació, l'arranjament del clavegueram, de l'enllumenat públic i les instal·lacions de serveis, a més de la col·locació de mobiliari urbà i jardineria. El termini previst per a la realització de les obres és d'uns 7 mesos i es portaran a terme en 3 fases. Des de fa prop de 2 mesos també està en execució un altre gran projecte de la Llei de Barris, com és la remodelació integral del Parc Primer de Maig.
El passat diumenge 27 de febrer, la secció local de Convergència i Unió va instal·lar una carpa a la Rambla de Sant Jordi per donar a conèixer el seu candidat a les properes eleccions municipals, en Xavier Peñarando. Es tracta del primer dels actes que, sota el lema "Per un Ripollet millor", Convergència i Unió té previst realitzar a peu de carrer a diversos barris del municipi per donar a conèixer les accions de govern que el grup municipal ha dut a terme des de l'Ajuntament en els darrers 4 anys.
Els convergents van repartir un fullon destacant la feina feta, com l'ampliació de centres educatius i les ajudes per llibres de text en l'àmbit de l'educació, o la consolidació de l'aparcament de rotació gratuït i la promoció del comerç local i del mercat municipal en l'àmbit del comerç. El proper 18 de març es durà a terme un acte al centre parroquial per fer la presentació oficial de Peñarando, on són convidats tots els veïns de Ripollet.
El Partit Popular de Ripollet va presentar oficialment el passat dilluns la campanya que estan realitzant als carrers del municipi. La iniciativa dels populars consisteix principalment en sortir al carrer per informar la ciutadania de les propostes del seu grup municipal, així com recollir suggeriments de la ciutadania.
El president del PP de Ripollet, Víctor Dieguez, va destacar que aquesta és una campanya on han reciclat materials d'altres iniciatives, a més de promoure l'ocupació al municipi amb la impressió local de pamflets o pancartes.
Mirarem de que tot el que sigui possible es faci aquí a Ripollet, és a dir, tot el que siguin impressions, la nostra cartelleria, inclús els plafons físicament, si és que necessitem algun més, sigui tot a Ripollet. I per últim, també és una campanya una mica de reciclatge, en el sentit de dir que mirarem d'aprofitar físicament el que són, per exemple, els plafons de plàstic, reaprofitarem els que ja teníem, i mirarem de que tot el que és plàstic, doncs ho recuperarem.
D'altra banda, ahir dijous, el Partit Popular va manifestar en roda de premsa el seu descontent vers els canvis urbanístics que ha patit el casc antic en els últims anys. Els populars han acusat el grup de govern de fer perillar amb les seves actuacions la identitat de Ripollet.
Des del grup municipal es critiquen les accions dutes a terme des del govern municipal, el qual s'acusa de no haver escoltat l'opinió dels veïns de la zona. Segons els populars, els ciutadans experimenten una sensació de pèrdua de l'estètica d'un lloc emblemàtic i on ja no es poden realitzar tots els actes culturals i tradicionals que s'havien fet fins ara. Víctor Dieguez proposava una tasca de preservació de la identitat urbana.
No només es tractaria de tornar a recuperar com a mínim la funcionalitat perquè les tradicions que ja fèiem aquí s'hi poguessin tornar a fer, sinó que hi ha, diguem-ne, més coses a fer, és a dir, en comptes de gastar-se els diners en espatllar la nostra identitat, entenem que hi ha més coses precisament per preservar-la.
Dieguez també va manifestar que, a més de dur a terme els canvis amb suficient previsió i amb el consens dels veïns, aquests s'han de fer a través del Patronat Municipal d'Ocupació i contractant ripolletencs.
El passat dissabte, el grup municipal del COP Compromís per Ripollet va presentar un acte al Centre Cultural al seu candidat per a les properes eleccions municipals el 22 de maig. En aquesta ocasió, l'escollit ha estat el regidor Eduardo Jiménez. El fins ara candidat del Compromís per Ripollet, Jacint Padró, anirà al número 12 de la llista. Jiménez estarà acompanyat als comissaris per José María Osuna, Antoni Pijuan, María Ruiz, Pilar Castillejo, Pol Gordo i Eva María Fretes, entre d'altres. El grup ha escollit com a lema de la campanya "Ha arribat l'hora".
Amb Jiménez com a candidat, el grup del COP Compromís per Ripollet segueix la seva política de ruta en les llistes municipals. Durant l'acte, que va comptar amb un gran nombre d'assistents, l'alcaldable del Compromís per Ripollet va assegurar que el grup seguiria lluitant pels seus principals eixos, com són la defensa dels serveis públics, servir i representar el poble i millorar les condicions de vida de la classe treballadora. Entre els objectius més destacats del programa electoral destaquen la lluita contra l'atur, la creació d'una borsa d'habitatge de lloguer o la construcció de l'Hospital Ernest Lluch.
D'altra banda, el grup municipal del COP Compromís per Ripollet ha distribuït pel municipi una publicació on es realitza un repàs a les accions dutes a terme des de l'Ajuntament durant aquests 4 anys.
En aquesta, a més, es fa una anàlisi de la política del govern municipal des de la perspectiva del partit de l'oposició. Al document es detallen les 33 mocions presentades pel grup municipal durant aquest mandat i el sentit de la votació al ple.
El passat dimarts, la plataforma d'afectats per la hipoteca va fer la seva primera reunió a Ripollet. Aquesta és una associació gratuïta que agrupa persones amb dificultats per pagar la hipoteca o que es troben en procés d'execució hipotecària.
A Ripollet, aquesta entitat rep el suport del partit del COP Compromís per Ripollet, que va manifestar en un comunicat la seva satisfacció per la creació d'una delegació d'aquest tipus d'associació al municipi. Per aquest motiu, de moment, el partit els cedeix la seva seu social per tal que puguin realitzar les reunions i atendre a les persones que necessitin assessorament i informació. Des del partit, en paraules del seu regidor Eduardo Jiménez, manifesten que aquesta és una iniciativa que li tocaria haver fet al govern local i que ni PSC i CiU ni CiU han volgut tirar endavant. Per aquells veïns que vulguin posar-se en contacte amb l'entitat, ho poden fer a través del correu electrònic a afectadosporlahipoteca.ripollet@hotmail.com o a través del foro Ripollet ubicat a la plana web afectadosporlahipoteca.com. També es poden dirigir a la plaça 11 de setembre, número 7 de Ripollet, tots els dilluns i dimecres a les 5 de la tarda.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
El passat mes de novembre, l'escriptora ripolletenca Àngels Om va presentar al Centre Cultural el seu llibre Siete Històries o Excavando en el Pozo de la Fantasia. L'èxit d'aquella presentació, la sala d'actes es va omplir de gom a gom, ha seguit aquest llibre de relats des d'aleshores, aconseguint molt bones crítiques i esperem que també un bon nivell de vendes. Per parlar-ne avui a l'Info, ens acompanya l'escriptora Àngels Om. Molt bona tarda.
Buenas tardes.
Com dèiem, el teu llibre està aconseguint molt bones crítiques, no?
La verdad es que me está desbordando un poco todo lo que está pasando con este libro. Es un libro que bueno, lo están reseñando muchísimos, muchísimos blogueros, que es donde nos tenemos que apoyar los escritores noveles. No, somos gente que no somos conocida, somos gente que no tenemos una gran editorial que nos respalde. Y entonces, pues hay mucha gente que se dedica pues parte de su tiempo sencillamente a leer libros sin recibir nada a cambio y a expresar su opinión. Y me está sorprendiendo muchísimo porque las opiniones son muy, muy positivas.
¿Y a nivel de ventas cómo están andando?
Bueno, ahí vamos.
Costa
más. Es evidente que, a ver, hicimos una tirada pequeña, no es una tirada muy grande. En la presentación se vendieron muchos libros y bueno, tampoco es que queden demasiados de esa primera edición. También es verdad que tienes que regalar muchísimos para que la gente te conozca un poquito. Pero bueno, no, tampoco me puedo quejar.
¿Estás pensando ya en hacer una segunda edición?
Bueno, yo creo que en el momento en que esto tire para adelante y que se agoten los libros y la gente siga pidiendo libros, no habrá más remedio que decir, bueno, pues habrá que hacer unos poquitos más para que la gente no se quede con las ganas.
Hem de dir que es tracta del teu primer llibre publicat, però des de quan portes escrivint?
Bueno, escribir, como digo yo, desde que me enseñaron en el colegio a poner una letra detrás de otra, yo creo que no he parado de escribir. Siempre es algo que me ha llenado, es algo que siempre he tenido presente. Escribir cartas, poesías, aunque no es lo que más me gusta la poesía, pero bueno, alguna que otra. Escribir algún artículo, algún relato, prácticamente de siempre, desde que era bien pequeña, quizás con 9, 10 años ya empecé, y con 12, 13, alguna cosita más larga. O sea que escribiendo llevo bastante tiempo.
Aquests són relats més o menys breus. Parlem de 7 relats, 7 històries. Parla'ns una mica d'aquest llibre.
Es un libro que tiene una difícil forma de definirlo, porque es cierto que es un libro de relatos, pero también están relacionados entre ellos, por lo tanto es una novela. Es cierto que bueno, que son cuentos, que haya cuentos, hay un cuento dentro de un cuento además, que es una cosa así un poco rara. Entonces es un libro difícil de definir porque no es un libro típicamente solamente de cuentos infantiles. De hecho, la gente que lo está leyendo es gente que ya ha pasado la adolescencia y sin embargo están súper encantados y es un libro, yo lo defino como un crossover, que se lleva mucho el término ahora, un todocamino. No tiene edad, es que lo mismo te lo lee un niño de 10 años y le gusta, como que es un libro que luego lo lee ese mismo niño, lo leerá dentro de 5, de 10, de 20 y lo verá de otra manera y le seguirá gustando.
Para que ho puguin llegir nens o joves, suposo que el llenguatge més o menys serà més planer,
no? Es sencillo, es un lenguaje muy sencillo, pero no he caído en la vulgaridad de tío, jo, tal. He querido un poco enseñar en ese sentido que hay muchas palabras que se pueden, que bueno, que sirven para definirnos, para hablar, y que no tienen por qué ser cosas muy típicas, ¿no? Pero es un lenguaje sencillo que se puede entender muy bien.
Hem de dir que dius que és un llibre, una obra difícil de definir, podríem dir, entre la novel·la, els relats. El que sí que ubiques concretament és el seu origen a la Setmana Santa de l'any 2007. Què va passar aquella Setmana Santa?
Que llovia, para variar llovia. Pues mira, la verdad es que fue un poco llegar a Semana Santa, tener una niña en casa, haber planeado salir y decir, ostras, el del tiempo dice que va a llover, ¿dónde nos vamos? A estar todo el día con el paraguas. ¿Y qué haces con una niña en casa que tenía pensado irse a algún sitio, no? Entonces, bueno, pues un poco por entretenimiento, un poco, explico un poquito al final del libro en los agradecimientos, que además ella tenía un problema en ese momento en el colegio de acoso escolar y lo estaba pasando mal. Y bueno, pues para no ser monotema en casa, vamos a coger Irina, vamos a inventarnos un cuento cada una y tal. Y empezó ahí, no como pensado publicar, no como pensado hacer un libro, pero sí fueron unas historias que empezaron ahí, teniéndola ella como protagonista, que es la que relata todo el libro, pues un poquito para que ella viera que fuera de su colegio, fuera de su problema, hay mucho más mundo y hay muchas más cosas bonitas también.
¿Va a ser difícil trobar editor per 7 històries?
Sí, no. te explico. Descarté enviarlo a ningún tipo de concurso literario, que es normalmente lo que suele pues lanzarte un poco a que la gente te conozca, porque hay miles de manuscritos que se envían y bueno, no tenía tanta confianza yo en mí misma como para eso. Editoriales tradicionales que te paguen toda la edición, pues la verdad es que también dije, reciben muchísimos, así que tiré por la coedición. La editorial Círculo Rojo es una editorial que pone su nombre y te hace un trabajo excelente, aunque tú pagas la edición del libro. Pero bueno, detrás de que tú pagas esa edición, ellos tienen mucho trabajo de publicidad, tienen mucho trabajo de darte a conocer. Entonces, bueno, envié los primeros capítulos, ellos se miran mucho lo que publican, les gustó, me dijeron adelante y bueno, pues ahí estamos.
Uh-huh. És evident que t'agrada comunicar.
Sí.
Tu sempre dius, de petita volia ser cantant, després periodista.
Sí.
I has fet alguna cosa, no? Fins i tot.
He hecho alguna cosita de cada una de las cosas que me ha gustado en esta vida. Me siento una persona privilegiada, porque es cierto que no ha sido en grandes eventos, ¿no? Digamos, trabajé en radio cuando los dinosaurios caminaban sobre la Tierra hace mucho tiempo, ¿no?
No crec, ¿eh?
Cuando empezaban las radios municipales, allá por los 80, trabajé unos añitos en radio, me encantó, la verdad es que disfruté muchísimo. Hice algunos artículos para el Noticiero Universal, monográficos de barrios de Barcelona. Cantante no he sido nunca, pero bueno, en bodas, en tal y cual, siempre, va, venga, vamos a cantar, ¿no? O sea, que bueno, he hecho un poquito de cada cosa que me ha gustado.
Y al final escritora.
Ostras, que es que suena, suena como
es
que...
Es una palabra importante, ¿no?
Es muy importante, sí. No sé, la gente, no sé si me siento o no escritora. Me siento comunicadora más que escritora en este sentido. Sobre todo porque el libro es un libro... Mira, ayer uno de los blogs que han reseñado, una chica dijo una frase preciosa que era, cuando acabé el libro me quedé con una imagen cálida en el corazón. Y eso es algo que me llena mucho, ¿no? Que la gente lea este libro y se quede con una sonrisa, que es más difícil que con una risa, ¿eh? La carcajada de momento es sencilla, pero la sonrisa y acordarse de la sonrisa después, una vez que uno piensa en el libro, es lo bonito y lo complicado.
A més, parlaves ara de blogs, hem pogut comprovar que fas un bon ús de les noves tecnologies.
¿Quién me lo iba a decir a mí? La verdad es que este libro hace, te diré, 10 años, 15 años, hubiera sido imposible que se conociera. Estoy súper agradecida. Tengo chicas, Natalia, Arancha, Niceto, María. Bueno, seguro que me dejo alguno y luego me pelarán, ¿no? Pero sí que es cierto, Elizabeth, por ejemplo, de Chile. O sea, que el libro ha llegado a Chile, ha llegado a Cuba, ha llegado a Venezuela. Es impresionante cómo puedes moverte por la red y hacer que la gente te conozca. Es realmente te pone los pelos de punta, ¿no? El pensar en un momento dado que cuelgas un book trailer del libro y que a las 48 horas ha habido de reproducciones 100 y pico. Y dices, ¿cómo puede ser, no? Si no me conoce nadie absolutamente, y sin embargo ahí están.
Àngels, ¿qué escrius ara?
Pues, a ver, mira, tengo dos cosas en mente y dos cosas a la vez. Cosa que me cuesta, ¿eh? Porque por no mezclar. Tengo una segunda parte de 7 historias ahí que la gente me reclama. Y bueno, son otras 7 historias más que están ahí rondando. Y luego estoy escribiendo una novela ambientada en el antiguo Egipto, con un esclavo egipto que escapa de su amo y toda la vida que él lleva, el por qué se escapa, dónde llega, y un poquito ahí estamos moviéndonos ahora.
Sí, que aviat tindrem notícies teves, no? Una
bueno, esperemos.
De moment, on podem trobar 7 històries?
Pues, a ver, aquí en Ripollet, si alguien de aquí quiere ir a comprarlo ya, que diga, uy, qué bonito, ya, voy ya. Tenemos 2 papelerías que lo tienen, la papelería Pinatons y la papelería Sol, una en la Rambla Pinatons y otra en la calle del Sol. Y entrando en la web, angelson.net, hay varios puntos de venta, el Corte Inglés bajo demanda también lo tiene, y varios puntos por internet, incluso desde la misma página también se puede comprar.
Doncs parlem d'un llibre ple de somnis fet realitat, com tu dius, ple de fantasia, que també podem dir que és una, potser una bona lectura per aquests dies de carnaval,
sí.
No?
I,
de...
I el lunes, que és festa, i...
Tenim temps.
Sí,
molt bé.
Tanto.
Doncs, Àngels, som escriptora i doncs, l'autora d'aquest llibre, 7 històries, o excavando en el pozo de la fantasia. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, ha sido un plaer.
Que vagi molt bé. Som.
Gràcies.
Esteu escoltant Info.
¡Matador! Estigues informat de les darreres novetats del món del teatre.
La Careta Parla.
Els segons dijous de cada mes, de 7 a 8 del vespre.
La Careta Parla.
Notícies.
Bromes.
Entrevistes.
Radioteatre.
Tot el que necessites a...
La Careta Parla.
El Qui S'Ho Diu, que tots els dimarts de 5 a 6 de la tarda el pots escoltar a Peluts, l'espai de Ripollet Ràdio que dona veu als animals abandonats. Ja ho dic, Qui S'Ho, ja ho dic, al 91.3 de la FM i online des del web ripollet.cat. Peluts, un programa de la protectora Spam.
A Ripollet Ràdio els dijous, de 5 a 6 de la tarda, escoltem podcast. Una setmana parlem de cine i l'altra de televisió. Des de Mallorca ens arriba al cinema de la mà de 00 Podcast. I a cavall de Madrid i Barcelona, la tertúlia televisiva amb OTV Podcast. I si el dijous no ens pots escoltar, ho repetim el diumenge de 2 a 3 de la tarda. Inexcusable.
Esteu escoltant Info.
I hem de dir que Ripollet ja celebra el Carnaval. Aquest matí el Mercat Municipal s'ha convertit, entre d'altres coses, en un vaixell pirata on els clients han pogut realitzar les seves compres en un ambient molt festiu. En un parell d'hores, els carrers de Ripollet s'ompliran de nens i nenes disfressats camí de l'escola per gaudir a partir de les 5 de la tarda del Carnaval Infantil al pavelló Joan Creus.
L'acte central del Carnaval serà demà dissabte amb la tradicional rua organitzada pel Patronat Municipal de Cultura. Dimecres 2 de març es va tancar el termini d'inscripció. Enguany s'han inscrit 585 persones en un total de 12 comparses col·lectives, més una de reduïda. Amb aquesta data se supera la de participació de l'any passat, en què van desfilar 10 comparses i 540 persones. La rua començarà a 5:45 a la Rambla de Sarrià de Ter i recorrerà les Rambles de Sant Jordi, Sant Esteve i Pinatons fins a l'avinguda de Maria Torres. A les 8 es realitzarà l'exhibició de les coreografies al pavelló municipal d'esports i mitja hora més tard es procedirà a l'entrega de premis. El jurat atorgarà mencions especials a la millor comparsa reduïda, al millor conjunt, al millor vestuari, a la comparsa més divertida i a la millor coreografia. Finalment, a la mitjanit s'iniciarà la Marxa Jove, que organitza la Regidoria de Joventut i que comptarà amb un concurs de comparses i diversos premis. Per participar, cal inscriure's el mateix dia, de 12 a 1 de la matinada, a la taquilla del pavelló. El programa de Carnaval es tancarà amb la sardinada popular el proper dimecres 9 de març a les 8 de la tarda al pati del Centre Cultural.
I com és tradició, la Rua de Carnaval anirà encapçalada pels Diables de Ripollet i també participaran les Bruixes de Ripollet. Per aquest motiu, el Patronat Municipal de Cultura ha fet les recomanacions necessàries per tal d'evitar qualsevol incident. Des del passat dimecres, el Cabraboc dels Diables presideix la Rambla, penjat del balcó dels nostres estudis. Una figura amb molta tradició al nostre poble, que enguany també ha visitat l'escola Pinatons per donar-se a conèixer entre els més petits. Per parlar d'aquesta figura dels Diables en general, ens acompanya una de les seves membres, Maria José Morcillo. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, parla'ns una mica d'aquest Cabraboc.
Doncs el Cabraboc va sorgir, o va crear la Comissió de Festes del 95, i va sortir per primera vegada el correfoc del 85 amb els Diables de Ripollet i totes les comparses que sortien. Simbolitza la cabra i el boc, i és com una representació de la continuïtat de la vida.
Mm-hmm. Parlem d'una llegenda, d'una vella que portava una olla...
Sí, la llegenda és que hi havia un vell i una vella que anaven caminant i la vella portava una olla dins d'un cistell. Llavors es van trobar amb uns joves que estaven ballant gitanes i uns joves que estaven disfressats de diables. I bueno, doncs entremaliats van dir a la vella: anem a fer aquí alguna coseta. Li van donar un cop al cistell, llavors en comptes de sortir el menjar va sortir un gat. I en sortir el gat es va transformar en un cabraboc. I aquesta és la llegenda.
Però no parlem d'un personatge dolent.
No, és bueno, és... Li agrada jugar.
Simbolitza això de la cabra i el boc? Vull dir, que és la cara bona, la cara dolenta?
Sí, és la representació del bé i del mal. Té molt a veure amb les festes religioses que bueno, és la continuació de... És com el Carnaval, no?, que és la representació de la disbauxa i després per començar la Quaresma.
Uh-huh. Qui el va fer? Els mateixos Diables?
Doncs això ho va fer la gent que formava la comissió de festes. Hi havia gent de Diables, hi havia gent de la CRAC, exactament, no, això no ho sé, però diferents gens que formaven part de la comissió de festes.
Uh-huh. I fins quan ens quedarà aquí al balcó de la ràdio? Que per cert ens dona algun ensurt que altre, eh?
Bueno, però és molt xulo. Doncs demà al matí vindran les Diables, el despenjaran i acabaran d'arreglar-ho perquè em sembla que l'altre dia va tenir...
S'ha mullat una mica, no?
Sí, s'ha mullat i llavors acabaran d'arreglar-ho bé perquè les persones que ho porten pues, no acabin a cap lesió d'esquena. Uh-huh. Sí, demà al matí el traurem.
Com hem dit, aquests dies també ha estat a l'escola els Pinatons.
Sí.
Com és que l'heu portat fins allà?
Pues perquè molts pares de l'escola Pinatons formen part de Diables i de Bruixes i bueno, van proposar a l'escola, li va semblar molt bona idea i bueno, pues és tornar a treure una llegenda pues, que no, que estava una miqueta obligada o que estava en els magatzems. No, bueno, les Bruixes sí que ho treien quan feien la representació del Vell i la Vella, però bueno, també és una manera de treure-ho i posar-ho a les escoles. Mm-hmm. I és una manera educativa també de que els nanos aprenguin aquestes llegendes, que només existeix aquí a Ripollet, el Cabraboc només és nostre.
Parlem d'una cosa aquí autòctona, no?
Sí.
I que a més teniu la intenció de donar a conèixer més, no? Sabeu que hi ha molta gent que no en sap, no, la llegenda?
Mm-hmm. No, sí, la idea és fer difusió i que sobretot els nens, com que és una història així molt, molt maca pels nens, que se l'aprenguin i que ho sàpiguen. I una mica pues, el que hem intentat des de fa 2 anys és que el dimecres abans de Carnaval, pues mira, sortim aquí amb els músics i tots els nens que vulguin venir amb el tocar el tabal ho poden fer, també és una manera d'engrescar la canalla.
Com va anar aquest acte de penjada?
Molt bé. Molt bé, molt bé. Jo pateixo quan ho porten aquí i veig que comença a moure's cap endavant, però molt bé, la veritat és que van venir molts nanos i molts pares i va estar guai. Tota la gent que passava amb els cotxes es quedava mirant i ja veuràs tu. Però molt bé.
No ha caigut i ha plogut i tot, però aquí continua el Cabraboc. Bé, demà tornareu a encapçalar la rua de Carnaval, ja és una tradició. Teniu alguna cosa preparada, com sempre?
Pues serà molt en la, com altres anys. Bueno, aquest any sortiran també els nens i tiraran pirotècnia infantil, sortiran els pares, sortiran els Diables, els músics, bueno, som una bona colla.
Com va la colla infantil? S'ha ampliat des de la seva creació? O...
Bé, no, més o menys són els mateixos. Bueno, ens estem adaptant amb tota la normativa del foc, pues, aquest cap de setmana passat hem hagut de fer la formació per tenir tots els carnets en regla i tot el que ens demana la gent i bueno, i amb la canalla igual, farem mm-hmm. igual.
Doncs com sempre, per acabar, hem de preguntar quines són aquelles precaucions que ha de mantenir la gent doncs, per evitar qualsevol incident quan sortiu els Diables.
Bueno, Carnaval és un correfoc molt tranquil i sempre anem pel mig de la Rambla i bueno, no, les espurnes no, intentem que no arribi a la gent perquè tota la roba de les disfresses és molt inflamable. Llavors el que intentem és que la gent que va disfressada, els nens que van disfressats, que es posin el més endarrere possible i els cotxets dels nens i totes aquestes coses, però que si intentem, bueno, qui vulgui ficar-se dins del correfoc ha de portar roba de cotó i anar ben protegit i ja està.
Deixeu que ho faci la gent si va ben protegida, no?
Sí, 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 de moment fins al novembre que s'aplicarà la normativa la gent es pot ficar dins del correfoc amb roba de cotó i ben protegida.
Molt bé, doncs demà ens tornem a veure. Maria
molt
José,
bé.
Moltes gràcies. Bueno,
i una altra coseta, que treguin els cotxes i que tapin els aparadors, sisplau.
També han recomanat el fet de no estendre la roba a les finestres baixes
sí.
I tancar. Sí,
amb aquestes coses no ens he trobat mai.
Mai, no?
No, la gent ja no acostuma a ficar la roba als baixos.
Tampoc es
però
permet.
Sí que ens hem trobat amb aparadors i amb cotxes al mig del carrer i clar, nosaltres no volem cremar ningú ni volem fer cap mal a cap aparador ni a cap cotxe. Que sobretot això, que la gent sàpiga que hi ha un correfoc.
Molt bé, doncs ja ho saben, que serà demà a la tarda dins de la Rua de Carnaval. Maria José Morcillo, dels Diables de Ripollet, gràcies per haver-nos acompanyat. Adéu.
Esteu escoltant Info.
I un darrer punt sobre Carnaval, perquè el passat 24 de febrer al Casal de Joves es va dur a terme un taller de maquillatge orientat a la festa del Carnestoltes. Dues talleristes professionals van ensenyar als joves tècniques de maquillatge, introduint el món de les ombres, jocs de colors, materials i estils.
L'objectiu era que els participants, una quinzena de nois i noies, aprenguessin a maquillar-se sols el dia de la gran festa. Un cop apresa la tècnica, el grup va optar per practicar el maquillatge de la seva disfressa, intercanviar idees, opinions i aprofitar per maquillar-se com no ho farien un dia qualsevol. La regidoria de Joventut ha fet una valoració positiva d'aquesta activitat.
El passat 28 de febrer, la Junta de Govern Local va aprovar les bases que regiran la contractació de projectes d'entitats en el marc del projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas. Les entitats interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al 21 de març al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà al carrer de Balmes número 2.
Els projectes presentats poden ser de qualsevol tipus, com ara cultural, veïnal, esportiu, de gènere o de convivència. Les bases es poden consultar tant a la pròpia UAC com a l'Oficina de la Llei de Barri situada al carrer de Montcada 77-79. L'Ajuntament destinarà un total de 12.000 euros per a les diverses entitats. Aquesta iniciativa pretén promoure la centralitat de Can Mas, enfortir el seu teixit associatiu, recuperar el dinamisme social i econòmic del barri i desenvolupar l'activitat creativa als espais públics, així com estabilitzar una oferta cultural i d'animació comercial a Can Mas.
El passat dimarts es va inaugurar oficialment el programa Compartim Converses a l'Institut Can Mas de Ripollet, on es van constituir 30 parelles lingüístiques. A l'acte van assistir Carme Barragán, professora de català de l'Institut i coordinadora lingüística del centre, Neus Viladamunt, assessora LIC del municipi, i Lídia Ponsatí, dinamitzadora del voluntariat per la llengua a Ripollet.
Com cada any es va repartir material de suport als alumnes participants, les parelles lingüístiques es troben els dimarts a l'hora del pati per conversar en català i també aprofiten per agilitzar la lectura en català i fer algun exercici d'escriptura. L'acte de Cluenda està previst per al mes de maig.
El passat 2 de març es va iniciar les activitats emmarcades dins el programa de commemoració del Dia Internacional de les Dones que se celebra el proper dimarts 8 de març. L'objectiu d'aquesta iniciativa és sensibilitzar la societat en general davant les desigualtats existents entre homes i dones.
La presentació del llibre d'Assumpta Montellà, Elisabeth Eidenbenz, més enllà de la maternitat d'Elna, va donar dimecres a la tarda el tret de sortida d'aquest programa d'activitats. Una trentena de persones van assistir a l'acte on es va explicar la història de la pròpia Elisabeth, que va treballar per ajudar aquelles dones que es van exiliar durant la Guerra Civil, on es van veure condemnades a camps de refugiats. Va ser allà on Eidenbenz va decidir convertir un palauet abandonat a Elna, prop dels camps de refugiats, en una llar de maternitat.
D'altra banda, ahir dijous va tenir lloc un taller de dansa de Bollywood a càrrec de l'Associació Ripollet Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica. Fent un repàs a les activitats previstes per la setmana vinent, el Centre Cultural acull des d'avui divendres i fins al 31 de març una mostra entorn a la figura de l'escriptora Mercè Rodoreda, on es farà un repàs de la seva vida i obra.
I el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, el teatre serà el protagonista amb l'espectacle Fem Comèdia a càrrec d'Amics del Teatre. Els més petits també tenen cabuda en aquest programa d'activitat, ja que el dimecres 9 de març es durà a terme l'Hora del Conte amb Passejar per Europa i el conte de l'Artur i la Clementina a la Biblioteca Municipal. El dijous 10 de març es realitzarà un seminari per a la sensibilització i informació de la creació d'empreses amb dones. Serà a les 6 de la tarda al Centre Cultural. La regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, en declaracions a Ripollet Ràdio, va voler destacar la gran aportació de les entitats en aquesta edició del Dia de les Dones.
Aquest any vull agrair de manera explícita el treball de les entitats. Com sabeu, aquest any és un any de retallades pressupostàries i quan ens vam plantejar fer el programa d'activitats, doncs, bueno, teníem por perquè no tenim els mateixos recursos que teníem d'altres anys. Però gràcies a la implicació de les entitats de la taula de les dones, doncs, hem aconseguit un programa bastant complet i amb moltes activitats.
Trobaran el programa complet i detallat a la web municipal ripollet.cat.
Demà dissabte el Centre Aragonès de Ripollet iniciarà els actes de celebració de la Cinco Marzada i ho farà amb un sopar acompanyat de ball de carnaval a partir de les 11 de la nit a la seu de l'entitat.
Les activitats continuaran el diumenge a les 11 del matí, moment en què es durà a terme un esmorzar típic aragonès i diversos jocs autòctons per acabar amb una nit cultural, tota la seva seu ubicada al carrer dels Afores número 3. Els actes de la celebració de la Cinco Marzada finalitzaran el proper dissabte 12 a les 7 de la tarda amb la presentació i projecció del reportatge Festes del Pilar 2010, realitzat per l'entitat Ripollet Història i Imatge.
Esteu escoltant Info.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus. La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ripollet ha programat pel proper dijous 10 de març l'obra Bosque de Bosque, cedida pel Ministeri de Medi Ambient i emmarcada dins la campanya de sensibilització per a la prevenció d'incendis forestals. L'obra, escrita per Joaquín Araujo, tindrà lloc a les 7 de la tarda al Teatre Auditori. Les entrades per gaudir d'aquest espectacle són gratuïtes i s'han de recollir prèviament al Centre Cultural.
L'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell va oferir el passat divendres una nova sessió de nits de música sota el títol Música per a la relaxació. L'acte, amb una gran assistència de públic, va comptar com a convidat amb Paco Fàbrega, pedagog i professor de ioga dels tallers del Centre Cultural, que va aconseguir convertir la sessió en un acte molt participatiu i entretingut.
El passat dimecres, el local va acollir una xerrada sota el títol El problema dels recursos, de Oil Crash. L'acte pretenia reflexionar sobre l'esgotament del petroli i la necessitat de prendre mesures per evitar el col·lapse i va ser a càrrec del doctor Emili García Ladona, investigador de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona.
El passat diumenge, una dotzena de famílies van acostar-se al CIM Molí d'en Rata per participar del taller Qui ha perdut el cap. Aquesta activitat s'emmarca dins del programa Jugar amb la història, que organitza l'àrea de patrimoni del Patronat Municipal de Cultura. La propera activitat serà el 27 de març i girarà entorn a la prehistòria.
Gerard Terrera, alumne de l'Escola Escorxell i la Llà Vilassaró de l'Institut Lluís Companys, va assolir la classificació per disputar les finals del Campionat de Catalunya d'Edats, organitzats un per la Federació Catalana d'Escacs i l'altre pel Consell Català de l'Esport. Des del Club d'Escacs de Ripollet fan una valoració molt positiva del bon moment dels escacs escolars a Ripollet.
El Facebook de Ripollet Cultura ha assolit la xifra de 30.000 visites en el seu primer any de vida. El 3 de març de 2010, el Patronat Municipal de Cultura va crear una pàgina a la xarxa social dedicada a les activitats culturals del municipi amb l'objectiu d'informar i alhora copsar suggeriments i comentaris dels usuaris.
Recordem que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
Infosport. Tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
Fem ara un repàs a l'actualitat esportiva per aquest cap de setmana de la mà de Ramon Argenter. Ramon, molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant de futbol perquè els equips de futbol de Ripollet podran gaudir de la rua de Carnaval.
Aquesta jornada, tant el Ripollet, el Pagarell com l'escola de futbol base de Ripollet i l'Esdila podran disfrutar de la rua, ja que tots els equips tenen jornada de descans. Després de moltes temporades que per aquestes dates s'ajornaven molts partits, la Federació Catalana de Futbol finalment va prendre la sàvia decisió de que els dies 5 i 6 demà fossin jornada de descans per totes les categories.
Hem de dir que la resta d'esports els ripolletens no tindran descans.
I a més, alguns han partits molt difícils, com és el cas de l'equip de futbol sala de la Lliga Nacional, que jugarà a casa contra el segon del grup, que és l'Esplugues. El hockey, al principi, tindrà un partit més fàcil a la pista del Cornellà, que ocupa el lloc número 12 de 14 equips. El handball també tindrà un difícil partit a la pista del segon, com és l'equip del Pardinyes de Lleida. Tampoc descansaran els equips de bàsquet del Ripollet, que jugarà a Esparreguera, la Bellcaçó, que jugarà a la pista del Martorelles, i el femení Ripollet, que jugarà a la pista del Pretenc.
I per últim, tenis taula, bons resultats als campionats d'Espanya.
A l'equip infantil femení ha obtingut la cinquena plaça per equips, mentre que l'equip sub-23 ha quedat en el setè lloc. A les proves individuals, Berta López ha obtingut la medalla de bronze, l'ha quedat tercera. El dijous van començar les proves entre els equips juvenils i l'equip masculí va guanyar el Caja Granada i el San Javier de Múrcia per el mateix resultat de 3-1. A l'equip femení també va guanyar els seus dos partits per edet i resultat 3-1 a l'Esparguera i a l'equip de l'Inca.
I per últim, sembla que avui a l'Infosport parlareu de bàsquet.
Bàsquet, el bàsquet femení Ripollet amb el seu entrenador Javi López.
Ja ho saben, serà a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies, bon cap de setmana i bona rua.
Bona rua.
El temps.
I abans d'acabar, molt important, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Avui segueixen les probabilitats de pluja i els cels ennuvolats, tot i que sembla que demà canviarà el temps i el sol permetrà celebrar el carnaval sense inconvenients. Diumenge, bona previsió, millors temperatures i poques possibilitats de pluja.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 4 de març de 2011. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Judit González i qui us parla, Remei Herrera. També recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. La informació local continua actualitzant-se al portal municipal ripollet.cat. I acabem posant una mica de rima brasilea a aquest carnaval amb el tema Amor de Carnaval de Daniela Mercury i Gilberto Gil. Gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i bon carnaval. Por causa de un amor qualquer. Minha dor tem que acabar no carnaval, se Deus quiser. Eu não quero mais chorar por causa de um amor qualquer. Minha dor tem que acabar no carnaval, se Deus quiser. Faz um ano desse amor, esperei até cansar. Tem que levar. Eu não quero mais chorar por causa de um amor qualquer. Minha dor tem que acabar no carnaval, se Deus quiser. Faz um ano desse amor, esperei até cansar. Carnaval me trouxe a dor. Carnaval tem que levar. Amor.